Fa 500 anys que va néixer Pons d'Icart, el que es considera el primer arqueòleg de Tarragona. De Pons d'Icart se'n conserven Les grandeses de Tarragona, l'únic llibre que està publicat, que es pot publicar en el seu moment. Aquest llibre es guarda a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. Per parlar d'aquest llibre i de l'aniversari de Pons d'Icart, ens acompanya avui Salvador Cabré, director de l'Arxiu. Benvingut.
Bona tarda.
Començant parlant d'aquesta visita que van realitzar un grup d'experts ahir dijous per visitar aquest llibre, per poder veure aquest llibre publicat a Les grandeses de Tarragona i també per conèixer una mica l'arxiu. Explica'ns en què va consistir aquesta visita, què vau fer?
Doncs aquesta visita ens la van demanar un grup d'institucions que munten les commemoracions pels 500 anys del naixement de Pons d'Icart. De fet, això dels 500 anys és aproximat perquè es calcula que va néixer més o menys el 1518, però no se sap del cert, i per tant s'agafa la data més reculada possible. És a dir, tant podria ser enguany com l'any vinent com d'aquí dos anys. No es conserven les actes de baptisme i per tant és impossible de saber quan va néixer el personatge. Aleshores, això havien organitzat els serveis territorials de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic, la Biblioteca Provincial de Tarragona, la Biblioteca del Seminari, la Biblioteca Hemeroteca Municipal, la Real Societat Arqueològica Tarragonense i l'Institut d'Arqueologia Clàssica. I el seu interès radicava en conèixer, o en veure, perquè moltes vegades ja s'han exposat, els originals d'aquesta obra de Lluís Pons d'Icart que estan dipositats a l'Arxiu Comarcal. Llavors, l'excusa era aquesta i després es feia una mica explicar doncs, el típic, què és un arxiu, quin tipus de documentació podem tenir, i això es feia a través d'un títol una mica més curiós, com era doncs, Estranys viatges. No? O sigui, com pot arribar la documentació, per quins camins diferents pot arribar la documentació amb un arxiu.
Començant pel viatge d'aquestes grandeses de Tarragona de Pons d'Icart, per què el té l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp?
Doncs el té per un seguit de casualitats. De fet, hi ha tres manuscrits, el llibre de les grandeses de Tarragona amb original català, que seria el primer que es va escriure, la traducció que va fer el mateix autor al castellà, que és el que es va publicar l'any 1573, i després hi ha un tercer volum, que és un recull de parts d'altres obres que ell va escriure, de notes i de correspondència. Aleshores, tot això ho va salvar Jaume Mercader Caral quan als inicis de la Guerra Civil ho anaven a destruir el molí Batany, que era l'antic molí draper de Valls. Llavors, ell s'encarregava de molts temes de patrimoni, de fet, durant la guerra va salvaguardar patrimoni, i acabada la guerra, i en època franquista, es va encarregar de retornar-lo als seus propietaris, i aleshores o bé l'avisaven o bé ell hi anava de manera constant i va poder comprar aquest i suposem que altres lots de llibres que també ens han arribat. Val, llavors, va ser el seu fill, Jordi Mercader Conte, però abans he dit, m'he equivocat amb el nom, és Pau Mercader Caral, i va ser el seu fill Jordi Mercader Conte que va decidir dipositar-ho, donar-ho a la Generalitat de Catalunya l'any 1984. Tot i així, el que és el llibre en si, o aquests tres manuscrits, perquè eren més rars, pel seu valor, etc etc, van trigar una mica més a arribar i van ingressar el juny de l'any 98.
Potser, no sé exactament com funciona, no?, la cessió de documents o com guardeu els documents a un arxiu, però com és que no l'ha reclamat mai l'Arxiu Comarcal del Tarragonès o l'Arxiu Local de Tarragona quan és un llibre tan de la ciutat de Tarragona?
Bé, de fet, hi hauria una... Tot i que es va trobar aquí, que no sabem ben bé per què va fer cap aquí, segurament provenia d'algun espoli d'una casa particular, d'un convent i altres llibres de la mateixa col·lecció de Mercader que procedeixen d'aquest tipus d'origen. Hi hauria una certa vinculació amb Valls en el sentit de que l'avi de Lluís Pons d'Icart, que era un Pons, era un mercader de Valls. Llavors, diguem-ne que per aquest costat tindríem una certa... excusa.
Encara ho podem reclamar, no? Quedar-nos-ho.
Sí. I per l'altre era qui era el seu propietari, és a dir, el propietari també era de Valls, i per tant, normalment, els arxius segueixen un principi de provinença i territorialitat. Per tant, això està aquí i de moment no l'ha reclamat ningú, és a dir, es pot deixar en préstec quan ens el demanen, el tenim digitalitzat i el penjarem properament perquè tothom el pugui consultar a la nostra pàgina web, però en principi, vull dir, és un arxiu públic i per tant, nosaltres funcionem com una xarxa d'arxius comarcals, cada comarca té un arxiu, i en principi tothom aboca sobre la mateixa pàgina web, vull dir que és de consulta pública, és el que interessa.
És un document, en tot cas, d'un valor innegable, tenint en compte que és l'única obra que es va editar.
Diguem-ne que ell se'l considera el primer arqueòleg tarragoní, tot i que segurament no ho seria, perquè abans hi ha un canonge que és CC, que també comença a treballar el tema arqueològic, però el cert és que el fet de que la seva obra es publiqui és el que li dona més rellevància, diguem, o més difusió. De fet, es calcula, se sap per aquestes notes que deia abans que es conserven, que es van publicar 1.000 exemplars, però només se'n conserven o se'n coneixien 4 exemplars. Per tant, l'edició impresa ja és estranya, i també és bastant estranya els originals que tenim nosaltres, en el sentit, per exemple, que l'original en castellà té marques de l'editor, o sigui, és el que es va fer servir per preparar l'edició. Tot i que un arxiu, la seva importància es basa en la seriació, és a dir, en que hi hagi una certa continuïtat en la documentació, doncs, d'actes del ple o de quintes o de qualsevol tipus de sèrie, també és cert que aquest seria un document singular. I, de fet, sempre, com que l'hem hagut de treure per exposicions, s'ha de valorar i, per tant, s'ha de fer assegurança, etcètera, etcètera, es considera que és el document que té més valor de l'arxiu comarcal. I alguna vegada també s'ha plantejat d'iniciar un procés de vecin, de declarar-lo bé cultural d'interès nacional.
Procés que no heu iniciat encara?
Procés que no hem iniciat.
Bueno, tot el seu temps. Comentaves que l'edició en castellà té les marques de l'editor, el que significa que no és una de les versions impreses, entenc?
No, són originals manuscrits de la seva mà.
I què ens fa estar tan convençuts de que realment es va arribar a imprimir, que no es va quedar parat a l'editorial?
No, perquè és això que t'he comentat, que hi havia 1.000 exemplars i que se'n coneixen 4 d'aquesta edició de 1573.
Tant en català com en castellà?
No, només es va fer... O sigui, ell havia escrit primer en català, aleshores se suposa que perquè els editors eren castellans, perquè el seu mecenes, que era el bisbe de Lleida, que després va ser arquebisbe de Tarragona, tenia més tendència al castellà, i ell mateix explica que el català, diguem-ne, tenia un àmbit geogràfic limitat i, per tant, el castellà podia arribar més gent, va fer la traducció al castellà.
I per és tant, aquest el que es va publicar.
Exacte. La versió castellana és la que es coneixia publicada, tot i que era estranya, perquè no quedaven 4 exemplars, mentre que la versió catalana va romandre inèdita fins que en va fer una edició l'Àlvia Duran l'any 1984.
Parlem dels continguts d'aquest volum. Deies que és el document més important a nivell singular que teniu a l'arxiu, li ha donat el renom que li ha donat al seu autor. Què hi explica que sigui tan rellevant o tan innovador o tan trencador en la seva època?
Aviam, el llibre segueix una línia, diguem-ne, bibliogràfica del segle XVI, que es corresponien estudiar ciutats, i estudiar ciutats des d'un punt de vista de l'antiguitat clàssica. El seu antecedent més directe seria un de Jeroni Pau, que és un tractat sobre la Barcelona romana, sobre Barquino, de 1491, i la curiositat és que ell, diguem-ne, és bàsicament un arqueòleg, o sigui, ell analitza les restes que veu, les descriu, també documenta quan es prenen parts d'edificis o escultures per embellir cases de Barcelona o d'altres llocs, té un cert interès en fer això, i hi posa una capa, diguem-ho així, d'història i bibliogràfica. Ell té una bona biblioteca i, per tant, cita molt abundantment diferents autors. Per exemple, en qüestions d'història, doncs, cita molt Tomic, Carbonell, Zurita, que són els clàssics d'aquella època. Què succeeix? Succeeix que el que ell explica, les informacions que dona són correctes, però les interpretacions no tant. És a dir, diguem-ne que s'equivoca una mica més. Igual que en la bibliografia, que ell cita molta bibliografia, però no és massa crític. És a dir, pot citar una bona obra al costat d'una obra sense cap crèdit i a les dues els hi dona el mateix valor. Igualment, com que ell era jutge d'apel·lacions de l'arquebisbat de Tarragona, ell era un home de drets, que es dedicava amb això, diguem, en el seu temps lliure, també té accés a l'arxiu de l'arquebisbe, l'arxiu capitular, del capítol de la catedral, i aleshores també cita fonts arxivístiques que avui en dia s'han perdut.
També, si no m'equivoco, i deixa constància d'elements arquitectònics que ja no existeixen, que no hem arribat a veure.
Bé, hi ha algun tros que sí, que ell cita i que ja s'ha perdut, diguem-ho així. Però, per exemple, és el primer que dibuixa el pont de les Ferreres, l'aqueducte del Diable. No? Té un dibuix molt esquemàtic al llibre, però dibuixa aquest pont, o dibuixa, per exemple, una miniatura molt petita, la Torre dels Escipions. O sigui, ells, bàsicament, també el que fa és transcriure moltes làpides romanes. És, fa epigrafia, com si diguéssim, i transcriu fragments. Diguem-ne que aquesta és la seva obra més coneguda, en té d'altres, algunes es coneixen, d'altres es donen per perdudes, però ell doncs, estudiava tot el que era l'antiguitat. Llavors tot això li interessava i bé, diguem-ne que s'hi podia dedicar. Els ponts hem dit que érem, el seu avi era mercader de Valls, però diguem-ne que l'ascens social li ve pel casament amb els Icar. Els Icar eren senyors de Torredembarra i el seu avi comença a tenir càrrecs importants al regne de Nàpols. El regne de Nàpols que doncs, estava incorporat a la corona d'Aragó i, per exemple, el seu tiet i el seu cosí van arribar a ser batlles generals de Catalunya. És a dir, ell per família estava molt ben emparentat i, per exemple, una filla acabarà sent abadessa de Vallbona de les Monges. I ell tenia un cert nivell social, diguem-ho així. Això li permetia una certa familiaritat doncs, amb el que serà arquebisbe de Tarragona, que nomenava abans, i també té una bona posició quan a, quan a ofici, diguem-ho així, com a jutge d'apel·lacions. I bé, diguem-ne que entre això i les coneixences que pot tenir, doncs li és fàcil de, això que deia abans, entrar a arxius, aconseguir bibliografia, veure exactament què es fa i què es desfà en l'entorn de Tàrraco.
Comentaves també que és una moda bastant, no?, d'aquella època, el fet de documentar ciutats.
Sí, perquè, bueno, diguem-ne que es fan estudis que vol que el centre és la ciutat. La ciutat explica la resta. Ell utilitza l'arqueologia, és el primer que fa, diguem-ne, una, o intenta, una reconstrucció topogràfica de com seria la Tarragona romana, tot i que s'equivoca, per exemple, no identifica l'amfiteatre, sinó que creu que és algun altre tipus d'edifici. I per ell l'història, com totes en aquell moment, és un marc on col·locar totes aquestes obres. En aquest sentit, per exemple, totes aquestes històries d'aquest moment comencen amb el diluvi universal. Se'n van molt enrere, utilitzen fonts, diguem-ne, molt dubtoses i arriben fins a l'actualitat. De fet, també és propi d'ell i d'altres llibres, com el que anomenava, fer també una descripció de la Tarragona del seu moment, del seu temps. És a dir, fa una descripció de la Tarragona del segle XVI i també fa una nòmina, diguem-ho així, de tarragonins il·lustres.
Això ha de ser un document que els historiadors actuals de Tarragona el deuen tenir com un sant grial, pràcticament, no?
Sí, és un...
A nivell sociològic, a nivell d'arqueològic...
Sí, es pot interpretar de moltes maneres. És a dir, per exemple, l'original català ens permet conèixer com era la llengua culta, o sigui, la llengua que parlaven els catalans cultes d'aquell moment. No? Això és una bona pedra de toc. La seva versió castellana, per exemple, és molt literal. És a dir, tradueix gairebé mot per mot del català al castellà fins al punt que si et despistes una mica et penses que és català, perquè
les estructures
són les mateixes. Aleshores, és interessant per això, és interessant per les notícies que dona, i bàsicament perquè és el primer, diguem-ho així, o se'l considera el primer, que posa una mica en relleu el que és Tarragona. De fet, en la versió castellana, o sigui, la versió catalana i castellana no són exactament iguales. La catalana té 21 capítols, si no recordo malament, i la versió castellana subdivideix en 47 i afegeix alguna cosa. I entre les coses que afegeix hi ha com una mena d'apel·lació o carta a Felip II de Castella, el que construeix l'Escorial, perquè ens entenguem, en el qual li diu que ell pot utilitzar el títol, o intenta argumentar que pot utilitzar el títol de príncep o rei de Tarragona, perquè ell considera doncs, que Tarragona era la primada de les Espanyes per damunt de Toledo, que també fa algun estudi sobre aquest tema, i que, per exemple, Alfons el Cast, el primer rei de la corona catalana-aragonesa, l'anomena el cap del seu regne. No? Vull dir que durant un temps, fins que Tarragona es conquereix, es dona els Bordet, hi ha l'arquebisbe Oleguer, quan s'acaba de consolidar la presència cristiana al territori amb la conquesta de Siurana el 1153 i abans les de Lleida i Tortosa el 1148, el que fan és que hi ha un moment de dubte en el sentit de, bé, la capital sempre ha sigut Barcelona, però Barcelona comença a adquirir importància en època visigoda, no pas en època romana. I per tant ell, com que va buscar el vessant romà, dona més importància a Tarragona que no pas a la resta. Diguem-ne que en aquest sentit també és molt de...
Sí. És molt tarragoní.
Exacte, molt de casa.
El document, aquest llibre, es troba a l'Arxiu Comarcal, però està obert a tothom qui vulgui? Jo puc anar ara a l'arxiu i tocar el llibre?
Veiem, en principi sí, nosaltres som un arxiu públic i per tant un horari d'obertura, tenim de llums a divendres, matí i tarda, es pot venir i demanar documentació. En aquest cas concret, els originals es van restaurar i es van entelar. Entelar vol dir que el full, que el paper, el suport paper, era bastant dolent i la tinta era una tinta molt fèrrica que és molt corrosiva, és a dir, que la tinta es menja el paper, vale? De manera que en algun punt no queda la tinta, sinó que quedaria, perdó, no queda la lletra, sinó que quedaria trucalat el que era l'original. Llavors s'entela davant i darrere el paper amb paper japó, que és transparent, i diguem-ne es pot consultar sense problemes. Vull dir, tu no toques el paper original, sinó que toques l'altre. Però com que he dit abans que el teníem digitalitzat, a no ser que fos alguna consulta molt específica, nosaltres... en aquest i en tots els altres casos, fent a còpia digital, prioritzem la còpia digital per conservació de l'original.
I des d'aquest 500 aniversari, hi ha hagut més interès a l'hora de consultar, de conèixer la figura de Pons d'Icart?
La figura de Pons d'Icart està més lligada a Tarragona, per això han fet tot aquest seguit d'actes. De fet, hi ha tot un tríptic d'activitats. I no tant, potser, a el que és Valls, perquè, doncs bé, la seva principal obra està centrada en Tarragona, i a més aquí hi ha, com deia abans, una vinculació que, de fet, bé, la dona, el generalista Armand de Fluvià, que diu que el seu avi era un marquer d'aquí Valls, però que en realitat tampoc no he sigut capaç de trobar d'on prové la
clar,
informació.
Clar, en tot cas tampoc parla de Valls en cap moment, no?
Ell parla de Tarragona i parla una mica del seu entorn més immediat, com jo que comentava, la Torre dels Escipions o així, però diguem-ne, Valls tampoc no es coneix que hagi tingut restes romanes. Ara hi havia tota la història aquella del poblat ibèric, però en principi de romà, una mica posterior, però tampoc no pas tan important com podria ser Tarragona.
Comentaves aquesta digitalització d'aquest volum, parla'ns una mica de com es podrà accedir, que...
En principi nosaltres, tota la xarxa d'Arxius Comarcals i l'Arxiu Nacional de Catalunya té una pàgina web o un portal que és Arxius en línia, a partir del qual es pot accedir a la documentació. Però és que ara estem en procés de canviar el programari i migrar les dades i per tant, com que tenim una digitalització feta, però fins després de l'estiu no es poden carregar noves imatges a internet, diguem-ho que, com a mínim, fins al setembre això no serà consultable.
Si s'ha esperat gairebé 500 anys, jo crec que es pot esperar fins al setembre per ser consultable. Parlàvem d'aquesta figura de persones que parlen de la seva ciutat i contextualitzen a nivells socials, arqueològic. Pons d'Icart, el més rellevant que fa és la part arqueològica o creus que se'l valora més per el que parlàvem de nivell social o pel que...
Se'l valora més per la part arqueològica, però sé que té altres vessants que també poden ser estudiades, això sí. Diguem-ne que és clar, el que pot conèixer més la Tarragona del seu moment, això és evident. Vull dir, qui hi havia, com funcionava, parla de les possibilitats econòmiques que té la ciutat, etc. Lo d'abans, ell intenta reconstruir-ho, és a dir, veu uns vestigis i intenta d'alguna manera discriminar. És a dir, per exemple, en el cas de la muralla, que és el primer que fa una mica quin seria el circuit de la muralla romana, bueno, discrimina el que seria la muralla romana de muralles posteriors. És a dir, la muralla romana és la que serveix de base, però després s'ha d'anar refent, s'ha d'anar restaurant i s'ha d'anar ampliant gairebé doncs, en època de la Guerra Francesa, encara hi ha el setge, i després en èpoques carlines suposo també es mantenen les fortificacions. De fet, Tarragona encara manté bona part del perímetre murallat, excepte el que seria el tros de la Rambla d'ella.
Doncs, Salvador Cabré, director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica de què tracta aquest volum, que segur que hi ha moltíssimes coses més a dir, i gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.